Ràdio Estel.
Són 6:45. Bona tarda a tothom.
Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Us donem la benvinguda, amics i amigues. Intens inici de curs per a la Conferència Episcopal Espanyola que té entre la seva agenda el difícil tema de la reparació a les víctimes d'abusos i algunes tensions amb el govern espanyol. El secretari general de la Conferència Episcopal, Francisco César García Magán, ha criticat aquest dijous al matí la intenció que té l'executiu de Pedro Sánchez d'eliminar el delicte d'ofenses als sentiments religiosos. En una entrevista al matí a Ràdio Estel amb Pau Massip, el també portaveu dels bisbes, ha augmentat el argument el posicionament de l'Església a partir del criteri de la majoria dels països europeus. A més, García Magán ha dit que seria una gran notícia una propera visita del Papa a les Illes Canàries. El representant episcopal ha repassat nombrosos temes aquest dijous al matí a Ràdio Estel en una entrevista en què també ha valorat positivament el procés del sínode i el treball que fa la conferència de coordinació i enllaç entre l'Església i la societat. Aquesta és la nostra notícia de portada. És dijous 19 de setembre, memòria de Santa Maria de Cervelló, fundadora de la branca femenina de l'Orde Mercedari, i de Sant Gener de Nàpols, bisbe i màrtir. Ara us avancem al menú informatiu. Us explicarem que la Sagrada Família ha anunciat per al juny de 2026 la finalització de la Torre de Jesús amb la creu que coronarà el punt més alt del temple. A més, el Papa autoritza el culte públic a Medjugorje, a Bòsnia i Hercegovina, però continua sense pronunciar-se sobre l'origen sobrenatural de les aparicions. Això sí, autoritza els fidels a anar a aquest santuari i d'acord amb les noves normes sobre les aparicions marianes aprovades per la Santa Seu. A més, l'aula magna del Seminari Conciliar de Barcelona ha acollit aquest dijous la inauguració oficial del curs de l'Ateneu Universitari Sant Pacià. Això i més als propers 13 minuts. Salutacions a l'equip amb la Paula Moreno a les vies de sol, David García a la producció, avui també amb el Xavi Toscano amb la redacció i la veu informativa i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. Allò que genera el món amb la màxima proximitat des de Ràdio Estel.
El secretari general de la Conferència Episcopal Espanyola ha criticat aquest dijous al matí la intenció que té el govern espanyol d'eliminar el delicte d'ofenses als sentiments religiosos. En una entrevista al matí a Ràdio Estel, Francisco César García Magán ha argumentat el posicionament de l'Església a partir del criteri de la majoria dels països europeus.
Que se anule esa protección, esa tutela a la libertad religiosa en definitiva y que no quede esa libertad fundamental tutelada, pues es un poco preocupante. Siendo así que la Unión Europea es minoritario, cuando se ha hablado que es para adherirnos al estándar de la Unión Europea, no es del todo cierta la afirmación. La mayoría de los países de la Unión Europea, creo que son 21 sobre 27, tutelan ese derecho.
D'altra banda, el també portaveu dels bisbes espanyols ha confirmat que abans que s'acabi el mes de setembre començarà a treballar la Comissió per a la Reparació de les Víctimes d'Abusos. El secretari general de l'Episcopat, en aquesta línia, ha anunciat un acte de reconeixement i petició de perdó.
En l'Assemblea Plenaria Extraordinària se aprobaron 3 documentos y subrayo, porque es importante siempre también, de acuerdo con Confer, unas líneas de trabajo de las instituciones de la Iglesia. Uno de los capítulos, que es el de reconocer y reparar, pues ahí se plantea, está planteada en esa línea de trabajo aprobada, el reconocimiento y la reparación simbólica a través de un acto público de reconocimiento a las víctimas.
Francisco César García Magán, a més, ha valorat positivament tot el procés del sínode que culminarà aquest octubre amb la segona Assemblea General.
Y ahora, bueno, pues esperamos todas las indicaciones, como se ha dicho, que saldrán fruto de ese sínodo a nivel pastoral, a nivel eclesial, incluso con connotaciones canónicas, jurídicas, pues sin duda para implementarlo, ¿no? Y para profundizar en ese espíritu, en ese estilo que yo creo que, bueno, de alguna forma, pues ya así trabajamos en la Conferencia Episcopal, porque en la Conferencia Episcopal hay unos órganos de participación, de comunión, de colaboración, y bueno, yo creo que eso que le comentaba antes, el ejemplo del trabajo que hemos hecho en ese tema tan importante, tan delicado, como es el tema de los abusos, hemos trabajado y estamos trabajando codo con codo con Confer, con los religiosos y religiosas y consagrados, y yo creo que ahí ha habido un buen ejercicio de sinodalidad.
El secretari general de l'Episcopat espanyol ha dit que seria una gran notícia la possible visita del Papa a les Illes Canàries, tot i que ha reconegut que la conferència episcopal no en sap res més enllà de les paraules del mateix Francesc quan tornava divendres passat des de Singapur. El portaveu ha comentat que les relacions de l'Església amb el govern espanyol són correctes i especialment fluïdes amb el defensor del poble, alhora que ha aclarit que la conferència no té programada cap reunió properament ni amb el president Pedro Sánchez ni amb el ministre Félix Bolaños.
Sense distància, un contacte diari amb l'interior de la persona.
Canviem de tema. La Sagrada Família vol inaugurar la Torre de Jesucrist el juny de l'any 2026, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. És la torre central de la Basílica i també la més alta de totes, que es coronarà amb una creu que serà un mirador ubicat a 172 metres d'alçada. La construcció d'aquesta torre s'acabarà a finals de l'any vinent i convertirà el Temple de la Sagrada Família de Barcelona en el monument religiós més alt d'Europa. Ens amplia la informació el Xavi Toscano.
La cirereta de la principal torre del temple serà una enorme creu de quatre braços. Per fer-nos una idea, fa 17 metres d'alçada, 13 i mig d'ample i pesa unes 100 tones. Seguint el model que va pensar Antoni Gaudí, la creu està revestida de ceràmica blanca i amb finestres de vidre, i del seu centre en sortiran diversos focus de llum per il·luminar lleument el cel de Barcelona. Així ho explica Jordi Faulí, arquitecte i director de la Sagrada Família, en declaracions a Ràdio Estel.
Quatre braços que es van eixamplant a mesura que van avançant cap a la seva punta, i que serà de dos materials, de ceràmica esmaltada, la part massissa, i de vidre. Les obertures acanalades que Gaudí definia, dels quatre braços i també en el braç superior i en el que és la base de la creu.
Però és que, a més, aquesta creu es convertirà en un mirador i podran estar fins a 11 persones en el seu interior que podran contemplar Barcelona a vista d'ocell. Sobre la façana de la Glòria, durant l'any que ve s'aixecaran les 8 columnes que suporten les 4 torres. Mentrestant, continuen les converses entre la Junta Constructora i l'Ajuntament per acabar de definir el projecte de l'escalinata que, segons el disseny de Gaudí, obligaria a enderrocar alguns edificis dels veïns del carrer Mallorca.
Gràcies, Xavi. El Papa autoritza el culte públic a Medjugorje, però continua sense pronunciar-se sobre l'origen sobrenatural de les aparicions que van començar a produir-se suposadament el juny de 1981 en aquest espai i aquest temple de Bòsnia i Hercegovina. A través d'un esperat document del Dicasteri per a la Doctrina de la Fe, avalat pel Papa, es reconeixen els abundants fruits espirituals vinculats a les suposades aparicions marianes al santuari, tot i que continua sense decantar-se sobre cap hipòtesi en relació amb la veracitat de les aparicions. El text, titulat Reina de la Pau, avisa sobre possibles tergiversacions i reflecteix un judici vaticà, això sí, globalment positiu. Ho ha explicat Víctor Manuel Fernández, cardenal prefecte de la Congregació per a la Doctrina de la Fe, a la roda de premsa de la presentació aquest dijous al matí al Vaticà. En les set primeres aparicions, entre el 24 de juny i el 3 de juliol de 1981, els nois, psíquicament sants, no van rebre influència de ningú i donen testimoni de manera coherent que han vist la Mare de Déu, que confiava el missatge de conversió i penitència.
Madonna, que afidava el loro missatge de conversió i penitència.
Per tant, segons conclou la nota, textualment la devoció sorgida a Medjugorje té un origen sobrenatural i autèntic. Entre els fruits positius, el document subratlla l'èxit dels pelegrinatges que porten cada any centenars de milers de fidels a aquest racó del món. També les vocacions i el retrobament de moltes persones amb els sagraments. Alhora, segons subratlla la nota, s'han produït moltes vocacions i guaricions inexplicables. I l'Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona ha acollit aquest dijous la inauguració oficial del curs de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, acte presidit pel cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona i gran canceller d'aquesta institució, i presentat pel rector del centre, Joan Torra, que ha avançat les novetats del nou curs acadèmic. La lliçó inaugural titular de rerefons estacional de l'any litúrgic, actualitat, límits i oportunitats, ha anat a càrrec de Jordi Font, professor de litúrgia, que ha destacat la importància de relacionar el misteri de Déu amb l'harmonia de la creació.
És de redescobrir quelcom que els pares de l'Església es fan ressò d'un element que ja existia en l'any litúrgic jueu, com les festes més importants de l'any jueu se situen damunt dels canvis d'estació. Però que no es queda en una qüestió cosmològica, sinó que aquest Déu creador, que ha fet les estacions o la varietat del temps, també és el Déu salvador de la història. Per tant, se sobreposen dos nivells, un nivell cosmològic i un nivell històric, formant això, tota aquesta fe d'aquest Déu que vella pel poble, no?
El professor de litúrgia Jordi Font ha dit també, en aquest cas en una entrevista a Ràdio Estel, que hi ha dins les realitats visibles el punt de partida per a la vivència dels creients en la litúrgia.
Amb el moviment litúrgic jo diria que ja apunta una recuperació de que l'aliment primer del poble és la paraula de Déu i els sagraments, sobretot els sagraments més importants, però que la paraula de Déu els precedeix i els, en certa manera, els ajuda a desenvolupar, no? Per tant, és una feina que s'ha fet ja en el moment litúrgic, després el concili es recull tot això, i sobretot aquí, sobretot a Europa i Catalunya, per cert, hem estat sempre molt pioners en aquests elements que la litúrgia forma, que és una mica la carta del papa Desiderio Desiderabi, no? Com ens deixem formar, no intel·lectualment també, però formar com a estructura personal, anar-nos configurant més a Crist.
A l'acte han assistit els bisbes de les 10 diòcesis amb seu a Catalunya, que han tingut aquest dimecres a Barcelona una nova reunió de la Tarraconense, i també la comunitat acadèmica de l'Ateneu Sant Pacià.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Altres notícies, el secretari d'Estat del Vaticà, el cardenal Pietro Parolin, s'ha reunit telemàticament en les últimes hores amb la defensora del poble de la Federació Russa, Tatiana Moskalkova, a qui ha demanat que es respectin els drets humans fonamentals en l'actual conflicte amb Ucraïna. A més, Parolin ha agraït a la comissionada la seva mediació en l'alliberament el juny passat de dos sacerdots de l'Església Greco-Catòlica Ucraïnesa de la Congregació del Santíssim Redemptor. El papa, a més, ha fet una crida a les esglésies cristianes perquè es comprometin i facin que tots els cristians celebrin la Pasqua el mateix dia. L'any 2025, precisament, coincideix, d'acord amb un període cicle d'uns 7-9 anys, l'aniversari de la resurrecció, la Pasqua de resurrecció, millor dit, per als catòlics i els ortodoxos el mateix dia. Segueixen els calendaris gregorià, en el cas dels catòlics, i Julià en el dels ortodoxos. També es recordaran els 1.700 anys del Concili Ecumènic de Nicea. També el papa és notícia perquè ha demanat aquest dijous a les religiosos del Sagrat Cor que anunciïn l'amor de Déu a través del servei en favor dels més necessitats. Ha rebut els capitulars d'aquesta congregació, la dels Sagrats Cors, juntament amb les germanes del Diví Pastor, que també celebren el seu capítol general a Roma. El pontífex ha insistit que només seguint Crist amb fidelitat i docilitat, les estructures, així com la difusió del patrimoni espiritual i històric de la congregació, podran gaudir d'una renovada primavera que farà resplendir el carisma propi en el moment actual de la història de la humanitat. I l'Observatori per a la Llibertat Religiosa i de Consciència ha criticat el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, per haver concedit el Premi Nacional de Còmic 2024 a l'obra El cos de Crist, de l'artista Bea Lema, a la portada i a les pàgines interiors del qual mostra una nena rebent una píndola per a malalties mentals com si estigués rebent la comunió en lloc de l'hòstia consagrada. La responsable de l'organisme lamenta que l'editorial presenti el còmic guanyador explicant que el cos de Crist és el retrat tràgic i universal d'una dona tancada en paper de filla, mare i esposa en una Espanya patriarcal, pobra i catòlica, segons es diu. Fins aquí el nostre Sense Distància informatiu. Recordeu que us acompanyem de dilluns a divendres a 6:45 del matí i a 6:45 de la tarda. També us esperem en la propera edició a 1:00 del migdia. Seguiu a la sintonia de Ràdio Estel amb tota l'actualitat religiosa i social i també per Ànima Estel. Sense Distància.